Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Mira, avui tornarem a parlar d'un nom que crec que feia molt temps que no en sabíem res, a veure si us interessa ja, perquè a vegades la gent passa de moda i interessa una mica menys. Vull dir, a mi m'ha passat. El 677-27-10-58 ens donen detalls del cap de setmana de Riqui Puig.
Riqui Puig!
L'exjugador del Barça, que fa uns anys que està jugant als Estats Units.
Jo no crec que hagi passat de moda, senzillament el tenim una mica més lluny, que això ja fa que, vulguis o no, visquis amb menys intensitat el seu dia a dia i el seu personatge, fins i tot, i després que, com que qualsevol cosa que pots dir sobre ell, després si et trobes el seu pare pel carrer t'amenaça, també fa de mal dir. Bueno, no sé, és el que a mi em va passar.
Tu vas tenir la sensació que era una amenaça.
Home, em va agafar del braç i em va dir no tornis a parlar del meu fill. Jo, si això no és una amenaça, no sé què és.
Això és violència.
No, totalment.
Ningú ha d'agafar el braç de ningú pel carrer.
I em va dir nena. Tu, nena.
A sobre, paternalista.
Quan fa això?
No, fa bastant, ara ja. Deu fer un any ben bo, més d'un any, poder. Sí, sí.
Doncs bé, ens arriba un WhatsApp que ens diu Gerard Piqué i Clara Chia van ser vistos al casino d'Andorra dissabte passat amb el Riqui Puig. La Clara mirava com jugaven a la ruleta, ella no jugava, i el Piqué, diu, posava fitxes i saltava. Que no sé si en l'argot de la ruleta és com una tàctica...
O que saltava de l'emoció.
O ell ficava la fitxa i es podia saltar a corda allà al costat.
Afortunadament, saps? Domino tan poc.
Jo també.
Aquest sector.
Jo també, però...
Em cau llunyíssim.
El món de la ruleta.
En general, el casino. O sigui, m'interessa tan poc, em fa tanta por.
Jo una vegada vaig tenir una cita amb un tio que era jugador de pòquer professional.
Quan t'ha passat això? I ens coneixíem o no?
Home, si ens coneixíem, Marta, i molt bé.
I què et va explicar? És a dir...
Res, que això és el que jo ja vaig començar a sospitar. Perquè jo preguntava, però de què treballes exactament? No, feineta... Dic, va, era feinetes, que ets lampista, no sé, saps? Concretem-ho, perquè feinetes, jo també puc dir que faig feinetes. I al final resulta que per internet, per això, eh? Sí, sí.
Uau.
I no va voler donar molt de detall, perquè ja es veu que deu ser una cosa més aviat... Bueno.
És que és un món, jo crec que poc transparent.
És una mica fosc, és fosc.
La cosa és tèrbola.
En Piqué, una època, jugava molt al pòquer al casino de Barcelona i feia tornejos i sortia amb les ulleres. I,
doncs mira, ara està al casino d'Andorra, potser per un tema que li va millor.
Li funciona el tema dels casinos. I
en general hi ha molt futbolista que li funciona.
Sí. Rotllo Neymar...
El Neymar jugava al cine amb la dona, els nens, i està jugant una partida online.
Sí, sí.
No em pot interessar menys. O sigui, el món casino a mi.
Bé, dit això, anem fins a Itàlia.
¿Quién pudiera vivir?
On aquesta nit la Rosalía ha hagut de suspendre el seu concert de Milà. Ho ha fet a mitja actuació i per culpa d'una intoxicació alimentària.
I tried to do the show since the beginning I've been sick. I've had como big time food poisoning and I've tried to push it till the end. I'm feeling extremely sick. I'm puking out there.
Amb aquestes paraules, la catalana ha anunciat als 16.000 espectadors que omplien l'Unipol Fòrum de Milà que es trobava molt malament i que no sabia si podria acabar el concert. Tot i intentar-ho, ha arribat a un punt en què el mal de panxa i els vòmits l'han forçat a cancel·lar definitivament la seva actuació. De fet, ella mateixa ha donat la cara, ara la sentíem, i ha explicat que s'havia passat la prèvia del concert vomitant al camerino per culpa del que seria una intoxicació alimentària greu. Llavors el públic, una mica incrèdul en veure que s'obrien els llums i que l'espectacle es donava per finalitzat, doncs l'ha acomiadat amb una gran ovació. Dit això, s'ha de dir que uns minuts després de la cancel·lació del concert ha corregut un vídeo on es veia una ambulància sortint de la zona d'artistes i encara... que no hi hagi cap confirmació oficial, ahir a la nit molts donaven per fet que la Rosalía és qui anava dintre d'aquesta ambulància. I jo dedueixo que amb la publicació que ella ha fet a Instagram aquest migdia diria que efectivament se la van emportar amb ambulància, no?
Home,
diria que és una ambulància.
Dintre d'una ambulància.
Es veu personal sanitari amb el típic, no? El típic vestit que porten, aquells pantalons, al seu costat. I és una foto on se la veu amb els ulls tancats, amb un gest de OK amb la mà, i un text que diu "Feeling better, em trobo millor, gràcies per tot l'amor i per la comprensió de tothom que estava allà. Grazie Milano", i amb unes vies posades.
Porta la via ja posada al braç, vull dir que si entres a l'ambulància i et posen la via, és que hi arribes una mica apurada, dic jo.
Jo al·lucino que pogués fer el concert, comencés.
És increïble.
La seva missió i la passió per la música se l'emporta per endavant, literalment.
Però és que no hi ha cap feina, no?
No,
que hagi d'anar per sobre del teu estat de salut.
Però clar, jo entenc que faci de molt mal fer quan la teva feina no és anul·lar a un pacient o a un client, sinó dir davant de 16.000 persones aquesta entrada que heu pagat, els vols que heu pagat, l'hotel que heu pagat, se'n va a Norris.
Però si va la teva salut...
Que ja ho sé, però que no pot ser molt difícil,
ja ho sé, però tampoc pots oferir un bon show. Estic segura que tot l'equip que envoltava la Rosalía li ha dit no pots, carinyo.
Jo estic convençut que més no la va avisar.
Devia fer una ràbia, ella.
Segurament.
Això sí, és impotència, però...
La salut és el primer.
No, totalment.
Bé, hem de dir que al llarg del dia hem pogut parlar amb uns quants testimonis que van viure el concert en primera persona. Un d'ells és l'Oriol Palomeque, un català que hi era a Milà per veure la Rosalía, i ens ha explicat que abans de començar el concert i durant les primeres cançons ja es van ensumar coses estranyes.
Estava més o menys com a la tercera fila. Ja va començar tot bastant raro, perquè... Des de Live Nation estava programat per començar a les 8.30, però es van fer a les 8.30 i no va començar el concert. De fet, a les 9 encara no havia començat, i jo diria que entre tot va començar cap a les 9:15, 9:20. La primera part del concert va anar superbé. O sigui, el concert de Lux està dividit com en 4 actes, i els dos primers els va fer sencers. Llavors, el tema és que en el canvi del segon al tercer va haver un moment en què els llums van quedar com completament negres, i això va coincidir en que una gent del públic es van com... Dos tios es van començar a barallar, va venir la seguretat...
Què?
I llavors tothom va pensar que el concert no estava continuant perquè s'estaven barallant aquests dos. El moment en què van solucionar com tota aquesta baralla va coincidir en que va sortir ella, van posar un focus i vas dir com que es trobava molt malament, que sortiria darrere a veure si li donaven alguna cosa més per recuperar-se, i ben bé al cap de... res, 2 minuts, va tornar a sortir i va dir "estic molt malament, el concert s'acaba aquí". Llavors ja directament es van obrir els llums i llavors ja tothom va desistir, tothom va marxar cap a casa.
Clar, jo m'imagino que no les tenien totes, evidentment, perquè va començar 45 minuts tard, pel que ens diu l'Oriol, al concert. Jo m'imagino que hi devia haver un debat de cancel·lem o no cancel·lem.
Jo és que aquesta cosa d'anar-te arrossegant cap a la feina per treballar, no la puc entendre. I que a vegades ho has de fer, eh?
Fins a un límit. Fins a un límit.
I que hi ha gent per extrema necessitat, perquè no es pot permetre el faltar a la feina, que segurament hi ha mil casuístiques. Però, ostres, noi, és que la situació era dramàtica.
Sí.
Aquesta noia acaba amb ambulància.
Suposo que també si allargues tant... O sigui, clar, no sé si es va intoxicar just abans del concert, però ja devia fer unes hores que ella veia que estava malament abans de que la gent anés cap al recinte, es posés a dins... Però un cop ja tens tothom allà dins, ja deus pensar, ara ja que hem aguantat fins aquí, ja ho fem. No sé...
La Judit i la Maria, que són oients del programa, també eren al concert, i igual que l'Oriol, van adonar-se de seguida que la cosa no anava bé.
Han passat, 3 cançons, i hem dit que és raro que canti ja la que és en italià, perquè teòricament era la cinquena del setlist. O sigui,
ja l'ha cantat a mig gas. Les notes no...
Molta plorera...
Sí, volia beure aigua però no bevia, sospitós.
Ens ha semblat molt raro. I han cantat 2 o 3 cançons més de Motomami i s'han apagat els llums, tot negre, una pausa com de 5 minuts que hem pensat, home, vols dir que tanta estona triga a canviar-se?
Llavors surt allà, ella sola, enmig de l'escenari,
descalça,
llàgrimes per la cara, mig despentinada, i dient I'm so sorry, però tinc una intoxicació alimentària, estic vomitant aquí darrere.
I s'ha acabat el concert...
Concert que ja va començar atropellat i que, segons ens diuen, ja es va saltar cançons. Jo crec que va intentar fer un concert
com express,
saltant-se coses, però intentar arribar fins al final i traient, doncs, algunes cançons per fer les que realment li interessaven.
Però no és una superhumana, o sigui que...
No, això demostra que ha hagut de parar l'espectacle. Bé, un cop cancel·lat el concert, l'Oriol i els seus amics van començar a entendre algunes coses que havien vist durant l'actuació i que no entenien, i que llavors van prendre tot el sentit del món.
És veritat que molt al principi li van portar com a mitja cançó o entre dues cançons van portar una mena de got amb un líquid com de color vermell que el tenia allà al costat, perquè sí que estàvem comentant tot el rato en plan, què collons estava bevent? Jo crec que devia ser com el medicament que tenia allà. O sigui, hi ha molts vídeos d'ella tenint com, no sé si són arcades o que estava com tossint, però realment la tia no estava bé.
Crec que ho van provar tot. Medicaments, esperar una estona, però bueno, si no aguantes, no aguantes, per molt que et forcis. Una de les preguntes que ara es fa a molta gent és què passarà amb les entrades, és a dir, si la Rosalia tornarà o no tornarà els diners.
Clar, no hi ha cap clàusula dins de l'entrada que tu compres que parli d'algun problema de salut de l'artista que ha d'actuar?
Sí, n'hi ha moltes, hi ha lletra petita, i aquí es poden donar dos escenaris, és a dir, pel que he llegit de Ticketmaster. He fet una mica de pau a
Espart. Has fet de pau a Espart.
Quan torna, per cert? Ja tenim data o no?
Després de Setmana Santa.
Jo tenia la sensació que comença, és a dir, que tornava aquesta setmana, però crec que serà després de Setmana Santa.
No passa mai, però sempre estem dient que torna i no torna.
Segur.
És oficial que Pau Espart torna al que no surti d'aquí.
Sí, torna. Serà després de
Alegria,
Setmana Santa.
Alegria, família, però molt bé.
Estem contents perquè ens podrà ajudar amb temes
com
una
aquests.
Mica espessos, com aquests, que clar, a part ho escriuen amb lletra ara i al 6.
I tu, que ja vas malament de vista.
Bueno, sort que he pogut ampliar amb l'ordinador i tal, però ha costat.
I les ulleres, Roger?
Les que et vam regalar la Marta i jo, que les vam comprar amb els nostres diners.
Jo no hi veig de lluny, de prop sí que hi veig.
Ah, hosti, sí que ho vam entendre malament.
No, jo també ho vaig entendre malament, que m'ho vaig anar a mirar i em van dir, rei, no les necessites.
Ah.
Les que dius.
Les de presbícia, no, les
necessites
de miopia.
Necessites les altres, les de miopia.
Ok.
Que tampoc fa servir.
No, perquè no m'agrado.
Ah, però si estaves guapo.
No, si està, perfecte, si no t'agrades.
Si va tirar la canya a tothom, quan te les vas
ja,
posar
però,
i vam penjar a l'Instagram.
Et veus molt senyor.
Em sento que no sóc jo.
Ja, però sí que ets tu.
Sí,
és un altre, tu.
Me les poso per conduir de nit quan plou.
Hosti,
no
em
surt a compte perquè m'han costat 200
pavos. Quina cosa més concreta.
Això deu haver passat un cop.
Passa molt poquet. Em passa molt poquet i és quan les agafo i me les poso. Llavors, gràcies a Déu, veig alguna senyal i sé per on haig de trencar. Sobre si a la Rosalia li tornaran els diners o no. Pel que he estat llegint,
si la Rosalia
tornarà els diners als fans. Hi ha bàsicament dos escenaris possibles. Una seria l'ajornament i la reprogramació del concert. Si els promotors decidissin agafar i dir, mira, com que el concert aquest no s'ha acabat, el que fem és que totes les entrades de Milà serveixen per una nova data que farem més endavant.
Que això...
I qui vulgui pot tornar a anar, i qui no hi pugui anar, li abonem els diners,
que ha costat
l'entrada.
Que, com sempre, resol la qüestió de les entrades, però aquí queden moltes coses penjades que la Rosalia, evidentment, no cobrirà, que són tots els gastos que ha fet la gent. Exacte, o sigui, l'Oriol, la Judit, tota aquesta gent amb qui hem contactat avui, que van pagar uns vols, uns allotjaments, i això no hi ha qui els hi torna. Això ja no els hi torna.
Exacte. L'altre escenari és el d'una cancel·lació definitiva. En aquest cas, si l'artista i la promotora no troben una data per tornar a Milà, cosa que és molt probable perquè la gira de la Rosalia està mil·limetrada i jo crec que no queda ni un dia lliure pel mig.
Però a ella li deu saber tan greu que potser el trobaran, eh?
Clar. Si no el trobessin, sí que s'haurien de retornar els imports de les entrades automàticament a través del canal de compra, que en aquest cas va ser Ticketmaster. Ara bé, què diu la lletra petita que tu, Marta, comentaves de les entrades? La majoria de contractes de grans concerts hi ha una clàusula que diu que si s'ha superat el 50% del temps o del repertori previst, l'organitzador podria considerar el concert com a realitzat i no retornar els diners. Tot i això, en gires de grans estrelles com la Rosalia, se sol prioritzar la imatge de l'artista de manera que gairebé sempre es torna a fer el concert o es retornen les entrades.
Per tant, el fet de començar el concert i intentar fer la meitat... Segurament no va ser una imposició de la promotora i tal, de dir, vinga, que així no haurem de tornar els diners a la gent.
Jo crec que va coincidir, que la Rosalia va arribar fins a la meitat i va dir, no puc més.
Que ella
no...
per una cosa d'orgull va voler-ho lluitar, no per diners.
Clar.
Clar, això no ho sabem. A mi no em quadra que sigui per pasta.
En absolut.
A mi tampoc.
A part de que
arribem
no
fins a la meitat per cobrar a tota aquesta gent.
Jo crec que era per
gent.
Una qüestió de superació, de dir, també perquè t'estimes els teus fans i justament et sap greu, no?, que s'hagin mobilitzat per venir-te a veure.
I per com ella viu la música, el seu projecte, que ella ho viu això, amb la cosa aquesta de, que és la seva missió, que és la seva de superheroïna.
I que no li ve d'un concert que no...
Jo crec que no.
D'allò. Aleshores, li hem demanat a l'Oriol també si a hores d'ara ha rebut alguna notificació per correu electrònic, que és el que passa sempre, que quan se suspèn un concert tots els que han comprat l'entrada reben una notificació dels promotors explicant si hi ha una devolució o si val per un altre dia.
Tema entrades és on tenim el gran debat, realment. El que es deia, si des del principi sabia que estava malament, potser era més fàcil com anul·lar el concert des del principi. Per què? Perquè si tu mires com les condicions de Live Nation, el que veus és que si el concert es cancel·la i no s'arriba a realitzar, estan obligats a tornar-te el 100% del cost de l'entrada. És un terreny com molt més ambigu, perquè ells poden dir, bueno, el concert s'ha fet però no s'ha acabat com s'hauria, per tant, poden decidir no tornar-te els diners. També entenc això de que, pues, que volia intentar-ho i fer el bolo i a veure què passava. De moment encara no tenim cap correu i no sabem gaire a veure què passarà.
Per tant, de moment, cap notificació. Pot arribar d'aquí unes hores, o l'endemà, o al cap d'uns dies. L'Oriol també ens ha explicat que tot marxant es va fixar en les reaccions de la gent i va veure que no tothom s'ho havia pres tan bé com ells.
Nosaltres, dintre de tot, bueno, ens vam prendre amb riure, al final era com... No hi havia altres, assumir que havia passat això i ja estava tornant cap a casa, però l'ambient estava... La gent no estava més aviat o enfadats, i hi havia bastanta gent que això em va sorprendre com realment lo internacional que és la Rosalía, de gent plorant allà de... No podem veure la Rosalía. O sigui, fort. Va ser fort. I fins aquí el meu podcast.
Doncs gràcies a l'Oriol.
Gràcies, moltes gràcies, que mono.
Fantàstic.
És un bon exercici d'empatia, això que ha passat. Perquè la Rosalía acaba en una ambulància traslladada a l'hospital amb un atac de vomitera, i què fa la gent? Es preocupa per ella? Plora perquè no l'ha pogut veure? Pateix perquè ells han d'anar a un concert de la Rosalía d'aquí 3 dies i no saben si podrà actuar? L'humanitat està en període de prova, amics.
Però també diu molt de com concebem nosaltres no només les estrelles de música, sinó els famosos en general, que realment
ens
oblidem que són humans.
Que són humans, total. I que els hi exigim moltes coses. És veritat que tu has pagat una entrada i tal, però on queda la humanitat?
Sí,
no?
Sí, estem a l'altre punt.
Exacte, el poder entendre que l'altre és que no pot actuar, ni tampoc per tu, perquè sortiries decebut a dir, ah, no ha ballat com va ballar en el concert de tal. Bueno, noi, és que s'està cagant a sobre.
Pobre,
no, és que li
perdona, però... I vomitant
i tot, és el pitjor que et pot passar, perquè quan
home,
tens febre...
És que és invalidant.
És que el de cagar-se a sobre i vomitar i tot és horrible.
La Judit i la Maria ens han reconegut que elles van marxar tocadotes del concert.
Han passat, tres cançons i hem dit, que raro que canti ja la que és en italià, perquè teòricament era la cinquena del setlist, o sigui...
I ja l'ha cantat a mig gas, les notes no...
Molta plorera...
Sí, volia veure aigua per no veure via, sospitós.
Això ja ho hem sentit abans. Elles dues ens explicaven que havien sortit tocades del concert preguntant-se a veure què és el que passaria a partir d'ara amb les seves entrades. Aleshores, sempre que se suspèn un concert, es genera malestar entre els seus seguidors, que és el que deia la Marta, que a vegades es preocupa més... La gent es preocupa més pel preu de la seva entrada per no com està l'artista i llavors marxen decebuts. A partir d'aquí hi havia gent que es preguntava si realment era necessari anul·lar l'espectacle o si ara la meitat hagués pogut arribar fins al final a la Rosalía.
Sí que hi havia missatges a xarxes de gent molt enfadada, de gent molt trista, no? De gent molt poc empàtica, com deia la Marta. I en aquest sentit l'Eric Betro ha sortit en defensa de la Rosalía. Ell és un vocal coach molt prestigi internacional que ha treballat amb artistes com Katy Perry, Camila Cabello i, evidentment, amb la Rosalía. I l'ha volgut defensar davant de les crítiques amb un comentari a Instagram que diu: he parlat per FaceTime amb la Rosalía fa una estona, així que sé de primera mà com estava de malalta. Estic sorprès que fins i tot arribés a pujar a l'escenari. Estava decidida a no cancel·lar i jo patia per si es desmaiava, queia i es feia mal.
És que és veritat.
He treballat amb ella durant més de 10 anys i mai l'havia vist cancel·lar un espectacle. Això significa que estava realment malalta. Si us plau, recordeu que els artistes són humans i hi ha moments en què la salut no els permet continuar, per molt que tinguin la voluntat de fer-ho.
Bueno, té raó, s'arriba a marejar i arriba a caure allà al mig i es pot fotre mal de veritat. Clar, no sabem si la Rosalía ha sortit ja de l'hospital,
sí.
Si s'ha recuperat.
Sí, que ho sabem.
Sabem
si s'ha recuperat, no ho sé.
Però no està a l'hospital ja, on sí que va ingressar i la nit.
Ens ha arribat un WhatsApp fa molt poca estona, el 677-27-10-58, amb informació en viu i en directe.
Aviam.
Ens diu l'oient: estic amb la Rosalía aquí a l'aeroport de Milà, embarcant cap a Barcelona. Està amb la Loli Bahia, que veig que aquesta noia de professió és
no treballa,
acompanyant.
Sí, sí. Nòvia.
i s'abraçaven moníssimes mentre feien cua a un petit lloc de menjar de l'aeroport. Per tant, bueno, no sé si el menjarà per la Rosalía o per la Loli.
Però si menja és que...
I si fa cua, és que està també millor. Pel que es veu des de fora, una diria que confirmadíssim que són parella. Jo estava parlant per telèfon amb el meu pare, bueno, clar,
bueno, de mia,
no sé què, ta-ta-ta-ta, i dic, mira, m'acabo de trobar la Rosalía. Ho dec haver dit massa fort perquè m'ha sentit, m'ha mirat i m'ha mig somrigut.
Bueno.
Va amb un segurata superalt que vigila tota l'estona i amb tot el seu equip. I ens adjunta una foto que no compartirem.
Uh-huh. Doncs mira, la notícia és que almenys pot viatjar
i es troba
prou bé com per viatjar a Barcelona, tot i que la propera aturada de la gira de Lux serà a Madrid i seran 4 concerts que estan previstos per dilluns, dimecres, divendres i dissabte de la setmana que ve.
Home, ara té uns dies per recuperar-se, sí.
Pot recuperar-se fins dilluns, pot descansar, després anirà fins a Lisboa, just abans dels 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 d'abril.
També, clar, 13. No sabem exactament què té, però quan et passen coses d'aquestes de cagarrines, moltes vegades són 3 dies molt intensos i després
o 48 hores de vegades,
sí,
eh?
Sí,
és un moment.
Fa un pic i llavors et recuperes.
Ara, quina estona que et passes, eh?
Que es cuidi.
Que es cuidi
molt. Una abraçada molt forta. I tant.
Moltíssima, moltíssima feina. Passen 5 minuts de 2:15. Ara farem una pausa i de seguida sentirem tot el que ha explicat Laura Escanes al podcast del seu millor amic.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La presentadora influencer Laura Escanes continua visitant podcast, per tant, no fa cas d'allò que va dir que sempre critica Escurida, que era... que no faria més entrevistes.
No ho critico,
i
no
ho
critico.
Ens encanta i estem
és
encantats.
És que, perdoneu, però el verb criticar es fa servir a la lleugera. Jo no ho critico, ho assenyalo.
Les cites.
Dic, ostres, que curiós que va dir que ho faria, però no hi poso una connotació negativa en absolut.
Home, però si fa una primera vegada, la segona ja no cal que ho diguis, perquè està clar que ja ha trencat el seu període de silenci.
Però em segueix cridant l'atenció a mi.
Bueno, a mi que vagi amb el seu millor amic, no gaire, la veritat.
I deu tenir moltes... Bueno, té moltes ganes de parlar, perquè crec que ha explicat moltes coses en aquest podcast del periodista Abel Planellas.
And I said, Romeo, save me.
Yo he llegado a pensar que...
Que me moría, yo lo he pensado. Que tú me dijiste porque yo te dije porque no sé qué, y a montar un circo donde no tiene que haber circo.
Es un dolor fuerte el de ruptura de corazón.
Sí que me gustaría ser madre otra vez, la verdad.
Cuando te traicionan y cuando te engañan y cuando te pisotean...
Això és Super Z, presentat per Abel Planellas, i amb l'Olga Ríos com a col·laboradora d'aquest espai. Olga Ríos, un nom que cal anar refrescant, una persona que cada cop estarà més present en aquest programa, jo intueixo, perquè és la mànager de la Violeta, creadora de contingut, i tot el seu univers, perquè és també del gos, de la germana, del marit...
A mi que sigui la mànager del gos, em flipa, però és que és un gos que realment fa moneda.
Doncs la veritat és que sí. L'Olga Ríos, que també és exnòvia de la futbolista Alexia Putellas.
Que és el motiu pel qual vam començar
a parlar d'ella.
Amb aquesta ruptura que no vam acabar de saber mai si ho deixaven, si no, aquesta cosa tan pesada, fins que realment es acaba fent oficial. Una persona que adorem, Olga Ríos.
La
estem una mica obsessionats.
A mi m'encantaria tenir-la aquí a l'estudi algun dia, si li vingués
no vindrà mai de la vida. Perquè crec que no li caiem gaire bé, però... sempre es pot remuntar.
Jo crec que sí que li caiem bé, però que hi ha gent que, de nou, no entén què significa del tot criticar i es pensa que els critiquem quan només els estem esmentant.
Clar, és que no l'hem criticat, en realitat.
A la vida.
Hem parlat de, bueno, doncs, de la seva relació i ens preguntàvem si estaven juntes o no, i ens ho hem preguntat molts cops, això sí.
El cas és que l'Olga, a banda de tota aquesta capa que hem comentat, també és amiga de l'Abel Planellas i ara, des de fa pocs mesos, també amiga de la Laura Escanes, cosa que ens situa una mica més a prop d'ella i de poder ser amics també. Llavors, estem parlant d'una conversa llargueta, de 53 minuts de durada, en què ells toquen temes de tot tipus, alguns més simpàtics, altres de més salseros i d'altres més punxeguts. Si voleu, anem de menys a més, perquè la primera pregunta que deixa ben clara la Laura Escanes és que ella no vol fer un docu-reality de la seva vida.
Porque nunca has hecho un documental.
Porque creo que lo que quiero enseñar ya lo enseño. Y porque protejo mucho a mi familia, a mi hija, y no me... O sea, para hacer un documental donde no estoy enseñando casi todo y ser al 100% honesta, pues creo que no tiene ningún sentido.
Entès.
Molt coherent.
Però, en canvi, hi ha altres famoses aquí sí que els encaixa el format del docu-reality, de la docu-sèrie. També perquè ensenyen molt més la seva vida i els seus fills. Les Pombo, per exemple, per exemple.
Però bé, la Dulceida també, perquè també ensenya moltíssim, doncs, els seus pares, els seus amics, i això és veritat,
sí,
que
la Laura tampoc mai ha ensenyat.
Una mica la seva mare, però sempre...
Però el pare, el germà...
El germà. I moltes amigues, també, que no veiem, vull dir, hi ha una part molt privada
però,
de la seva
vida. Però, en canvi, el nòvio sí que l'ha ensenyat molt, l'Abel Planelles l'ensenya moltíssim als seus blogs, és a dir, que ella és molt selectiva amb la gent del seu entorn que ensenya.
O la gent del seu entorn escull, que això també passa moltes vegades, que és la gent que et diu jo no vull sortir, no em dóna la gana.
És correcte. He dit Pombo abans, no?
Sí.
Doncs parlant de les reines de Roma, recordem que actualment la Laura i les germanes Pombo no passen per un dels seus millors moments, tot després de la polèmica de la lectura de la Maria Pombo. Doncs, l'Abel Planelles aprofita la conversa amb la Laura per preguntar-li per com està el tema i si li agradaria fer les paus amb elles.
Tú has tenido un hace poco, ¿te gustaría como que arreglar las cosas ahí?
Creo que se tiene que quedar entre nosotras y que las cosas se solucionen si se tienen que solucionar entre nosotras y me da igual la opinión de la gente, quiero decir...
Te da igual como que haya... No quieres que haya teams, que eso...
Eso lo odio. Tenemos relación cordial todas, podemos estar... ¿Sabes? Pero creo que en el mundo TikTok... No, con esta no me llevo, con esta no viajo, con esta no voy a un evento, con esta tal, uy, te, o sea, como que en nuestra generación eso no pasa tanto. Si nos tenemos que encontrar en un evento, nos encontraremos
y no,
cordial
no
y no pasa
ni,
nada.
Ni...
Jo diria, vaja, jo el que entenc del que diu la Laura és que ella mai no les va considerar amigues a les Pombo.
Tal qual.
I mai no ho farà. I que per penjar 4 fotos juntes en el passat a Instagram, allò... no les convertia directament en íntimes. Mm-hmm. Però com que totes elles són influencers, es dediquen també a vendre'ns unes vides molt concretes. Llavors, han d'entendre que nosaltres els preguntem per aquesta qüestió. És veritat que la Laura i les Pombo són la nit i el dia, són molt diferents. El xerènting, per exemple, és una de les moltes coses que les separen. I la Laura sempre ha preservat moltíssim, en la mesura del possible, la intimitat de la seva filla Roma. I això li ha comportat alguna vegada posar-se molt dura amb certa gent.
Fue en Disney, además. Creo que lo conté. Estábamos en Disney, subidas en una atracción en Orlando, y había un grupo de españoles, y entonces nos reconocieron. Me hicieron una foto, y claro, yo como que dije, ahora no, que estoy con la niña. Y siguieron, hicieron una foto y tal. Y me acerqué y les dije, por favor, eliminad la foto porque sale mi hija. Y es una menor, es que no puedes ir sacando fotos de un menor...
Yo me volvería loco.
Bueno, es que yo salto con estas cosas, sí, ¿ves?
O sea, ya me volvería loco si te lo hicieran a ti al lado mío.
Es tipo, como mi debilidad para mí.
Realment, és que la tecnologia, a part de coses bones que han adut moltíssimes, també ha tret el pitjor de nosaltres,
sí, sí.
Lo millor i lo pitjor. Perquè el que abans hauria estat una mirada indiscreta de dir, ostres, mira, aquesta és la filla, no?, d'en Risto i de la Laura, tal, ara es converteix en una foto d'amagat a una menor d'edat que acaba per grups de WhatsApp,
clar,
que
circular.
Vés a saber o vés a saber on acaba,
cara,
en llocs
pitjors. Sí.
Tot fa molta por. Però bé, de la Roma passem al seu pare, en Risto. En Risto Mejide.
El pare de Roma, el papa de Roma.
El papa de Roma.
No, el papa de Roma. Bona, aquesta.
I aquesta que pot sonar, que no té drets, deixem-la.
Ah, sí, amb aquesta no ens poden censurar,
no.
Spotify. Risto Mejide, presentador amb qui la Laura va compartir 7 anys de la seva vida, des dels seus 19 fins als seus 26. 22 anys de diferència entre ells i una filla en comú. Són cosetes que cal anar recordant.
Sí, perquè realment te n'oblides, eh?
Vull dir que tu,
al final, també amb el teu dia a dia,
sí,
ja has d'anar a fer la compra, ja has d'anar aquí...
Que la Laura ha anat fent tanta vida que te n'oblides, però
no,
sí.
No, i s'ha d'anar dient.
S'ha d'anar
perquè...
dient. Llavors, també s'ha d'anar dient que la Laura i en Risto van anunciar que se separaven el 2022. I si us recordeu, la seva ruptura va coincidir en temps i espai amb la publicació de l'últim episodi d'aquell podcast que va recordar-nos ahir en Roger, que havien començat a presentar tots dos, junts, a Podimo, que es deia Cariño, pero qué dices. Un darrer capítol que portava per nom Despedides, comiats.
Nosotros cuando preparamos Cariño, pero qué dices, queríamos hablar de muchos temas. Uno eran los viajes, quiero recordar. Bueno, había como varios temas. Y uno de ellos, y tenía sentido para el último capítulo, eran las despedidas, despedirse. Eso se grabó mucho antes de que se emitiera, muchísimo antes.
Pero es muy fuerte porque es que estáis hablando de que sabéis que no vais a estar para siempre.
O sea, es verdad que en ese momento, grabándolo, no estábamos pasando por un buen momento, porque evidentemente cuando te separas no es de un día para otro, y más cuando tienes una hija en común. Entonces había mucho sentimiento ahí y se mezclaban muchas cosas. Y luego pues dio la casualidad que se acababa el proyecto y se acababa la relación.
Havia de ser duríssim tot el rodatge d'aquell programa. Perquè si ja estàs que... Bueno, que tires els plats pel cap, haver de fer veure i defensar la relació per tothom en un programa Podimo, quan tot just naixia la plataforma, més o menys, perquè jo no recordo...
Eren dels primers podcasts.
I el bo va ser que després, qui es va quedar a Podimo va ser la Laura, i li ha anat molt bé perquè ha fet no sé quantes temporades, 5 ja, amb Entre el cielo i les nubes. Llavors, una cosa que ella es va emportar d'en Risto Mejide és el convertir en tradició les vacances a Menorca. Perquè per la Laura, Menorca és igual a refugi. És el seu lloc de calma, on ha viscut alguns dels moments més importants de la seva vida. I ara estan a punt d'entregar-li la seva pròpia casa a l'illa. Una casa que quant li ha costat?
¿Cuánto te ha costado la casa de Menorca?
No me parece muy buena compra.
Unos 700.000 euros.
¿Te ha costado más barata una casa con un chalet con piscina y jardín?
Que mi piso en Madrid, de 3 habitaciones, correcto.
Bueno. ¿Sí?
Sí. Sí, pero es que Madrid está prohibitivo. O sea, bueno, todo está prohibitivo.
A ver, sí.
Y evidentemente un chalet de 700.000 euros no es barato, ¿sabes?
No té problemes, per parlar de pasta en general, la
Ella està a punt de posar-se la samarreta que portava ahir en Jaume del sindicat de llogateres, amb la diferència que s'està comprant una casa de 700.000 euros a Menorca, que és una illa on ningú es pot comprar res, la gent d'allà no es pot comprar res, i no poden ni tan sols ni llogar perquè està més car ja que a Barcelona.
Aquí tenim la Laura Escanes, mentre ahir es feia aquella manifestació i es va aturar el desnonament i moltes altres coses que passen en el nostre país.
Cada dia passen coses relacionades amb l'habitatge molt grosses.
És molt cert. Doncs aquí tenim la Laura amb gairebé 30 anys i dues hipoteques, la de Madrid i la de Menorca. Qui pogués, veient com està el pati, però que la Laura Escanes digui que el tema està prohibitiu... Jo no sé què queda, la resta de la gent, molt poca esperança, la veritat.
És que això ho deia també la Lola Lolita, que és una altra tia que és milionària perquè es dedica a les xarxes i guanya moltíssims diners, que deia, estic intentant comprar-me un pis i no puc, i tot el rato el que penso és, si jo no puc, com ho han de fer els meus amics que anaven amb mi a Elche, a Elx, perdoneu, Elx? Com
Elx,
es
Elx. Elx.
Estic tan castellanitzada.
Passa res, no, Juli, passa res.
La qüestió és intentar millorar. Ja, sí, ens passa a tots.
No, doncs com ho faran els meus companys d'escola, saps? Doncs que un és lampista, l'altre és professor i l'altre és metge.
Bé, sí, sí. Bé, i ja per acabar, alerta amb l'últim titular de la conversa.
Tu l'has passat muy mal por amor.
Sí.
Yo he llegado a pensar que...
Que me moría, yo lo he pensado.
Sí.
Cuando te traicionan y cuando te engañan y cuando te pisotean y te tratan de loca, yo creo que es...
O la decepción, ¿no?
Sí, esa decepción, ese dolor de repente, pues la persona que tú pensabas que tenías delante no es. O sea... Lo he pasado peor en una relación mucho más corta, la sensación de ruptura, de que te han roto el corazón. Lo pasas peor, aunque sea una relación más corta, cuando te tratan mal, que porque es una decepción, pero es que te rompen el corazón de verdad. Y una relación más larga, hay un proceso de duelo mucho más largo.
Per tant, toca afegir, perquè amb aquesta declaració ens veiem obligadíssims a fer-ho, un nou membre al club dels pitjors exnòvios de les nostres perfectes.
Que ja està a petar.
Vaig a preparar...
No hi cap ningú més, no hi cap cap altre exnòvio.
I a retallar.
El tenim ple.
No, però aquest carnet no es plastifica, Roger.
No, aquest es dona...
No hi ha carnet.
És que jo crec que no l'hem d'enviar, aquest carnet.
En comptes d'haver-hi carnet, hi ha un senyal a la pell. Els hauríem de cremar, els ous.
No, aviam, tampoc.
Aquesta és la meva proposta.
Cremar els ous de la gent.
La debatrem en assemblea, si et sembla bé.
Jo crec que votaré en contra. Ja t'ho avanço ara, no et sorprengui.
Ja pensem com es gestiona aquest club que ningú vol liderar. Però el lidera en Risto. Ja sabem que la Laura en tenia un.
Perdona, tu t'ho saps quan ets un molt mal exnòvio?
No.
Jo, per exemple, soc molt mal exnòvia. Jo podria estar en el club...
Hi ha molt narcisista dins del club dels pitjors exnòvios i els narcisistes això no s'ho veuen perquè sempre es pensen que les boges són les altres. Ja. Així que no crec que s'ho puguin veure. Ells es miren al mirall i veuen un príncep blau.
Jo crec que estic amb ells en aquell club. Ja us informaré de com està. Jo soc molt mal exnòvia.
Ja sabem que la Laura en tenia un d'exnòvio dins del club. Però és que resulta que n'hi ha un altre que és encara pitjor dit per ella. Potser és perquè el dolor va ser diferent. Potser és perquè, objectivament, ella es mereix la medalla de pitjor ex. Però el cas és que cal fer lloc en aquesta copa tan fosca al músic Álvaro de Luna. Ni oblit ni perdó. A la Laura no se la toca.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Quin giro de temes.
No, de seguida uns calçots per aquí.
De sobte estem a la baixada de Xambala.
Mare meva.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Hola, Rei.
Escolta, mira, et llegeixo un WhatsApp que ens ha arribat aquest matí. Diu, hola, guapos, estic escoltant el podcast d'avui i volia afegir una dada nova sobre la Emilia la Choriza. I és que fa uns anys la Maria Becerra va fer la cançó Primer aviso, on tirava bif a l'Emilia i explicava que moltes vegades la Emilia havia parlat amb productors de festivals perquè traiessin a la Maria Becerra del cartell i posessin a la Emilia. Dic tot això perquè ahir vam parlar del macroconflicte entre tres grans cantants argentines, com són la Tini, la Maria Becerra i la Emilia Mernes, i justament aquesta nit l'Emilia ha fet un comunicat.
Sí, aquest City Pop va començar fa unes setmanes quan les cantants argentines Maria Becerra i Tini deixaven de seguir unilateralment i quasi alhora en Emilia Mernes. Sense justificació ni explicació, totes dues li feien unfollow a la seva examiga i això ha provocat un terratrèmol pop a Argentina. Segons les especulacions, els motius d'aquesta baralla neix del fet que en Emilia seria una mala companya de gremi, ja que se dedicaria a robar i amenaçar equip tècnic de les altres pel seu benefici personal. O inclús, com apuntava la nostra seguidora, diuen que en Emilia mou fitxa perquè les altres popstars no puguin cantar en segons quins estadis.
Déu meu.
I, de fet, les males llengües afirmen que en Emilia és coneguda dins el sector com la choriza d'equipos.
Emilia la choriza, com bé, que està bien.
Bé, això ha provocat una campanya de desprestigi brutal cap a Emilia, li han caigut en picat els followers, alguns famosos com Nantonera Rocuzzo l'ha deixat de seguir a Instagram, alguns dels nòvios despassat han estirat sa manta per corroborar que és una choriza i tot ha arribat a tal extrem que diversos assistents a un concert de Natini també van dedicar-se a insultar en Emilia entre sa massa de gent.
Jo fos l'Emilia i no sembla... surto al carrer, quina por.
Wow.
Però en concert de la Tini, això, eh?
Pensava que en Tini
no ho devia sentir.
Perquè si no, clar, condemnaria.
No, si no... Ostres.
No, és fortíssim. Wow. En qualsevol cas està...
Està tothom grillat, Manois.
Sí. El món està molt caldejat,
Molt, està tothom molt escalfat. No com tu, que has dit que hem de treure...
Home, que li
hem
de cremar els ous en els mals ex.
No he dit això.
He dit que
hem de senyalitzar amb una petita cremada en aquests...
Bueno, però
els nostres imperfectes que formen part del club dels pitjors exnòvios. Ai.
Bé, igualment tenim alguna bona notícia perquè aquest circ s'ha fet tan enorme que en Emilia s'ha pronunciat.
Ella és oient.
Del que
no surti d'aquí. Estava esperant, mira que fa dies que dura aquest Siri. De bon punt n'hem parlat, ell ha dit...
Ens regala un comunicat
dels que ens agrada. Jaume, te amo.
Exacte.
Amb lletra blanca d'aquella.
Jaume, te amo.
Ahir cap a les 10 de la nit, a les 6 hora argentina, Emilia Mernes publicava un comunicat en els stories d'Instagram. Un comunicat en l'habitual lletra blanca d'aquests burafats pop, però no en fons negre. Ella va decantar-se per una foto d'un estudi musical... Entenem que per remarcar la prioritat de la seva professió. Vos lletges que es comunicat.
Aviam.
Imagineu-vos que sóc Emilia, per favor.
Sí, que llegeixes en un spa.
I a més, vull dir que aquest és un comunicat que clarament s'ha escrit amb un equip, que s'ha decidit cada detall, cada coma.
Hi ha gent que hi veu ChatGPT,
Ah, podria ser. Però jo amb aquesta música m'imagino l'Emilia al seu llit, tapadeta, sense maquillar, fent... Clinc.
Per mi està escrivint això.
És que me l'imaginava trista davall un edredon, no sé.
Sí.
Bé.
Molt bé, aviam, què diu?
Ella diu, fa una setmana que estan dient coses que no són veritat, replicant mentides que s'instal·len a xarxes socials i inventant notícies sense criteri, sense parar. Vaig intentar mantenir-me en silenci, creient que els missatges agressius i les falses acusacions pararien. Però cada dia que passa, veig una nova fal·làcia. Ni jo ni cap de les dones involucrades hem de tolerar aquest nivell d'odi. Les diferències que hagi tingut amb les meves col·legues, com pot tenir qualsevol persona... Les vaig parlar en el seu moment amb elles i vaig entendre que estaven aclarides. Des de la meva posició, sempre estaré oberta a la possibilitat de tornar a parlar de lo que sigui necessari. Per favor, vull demanar-vos que pareu. I Emilia conclou amb un, estic molt angoixada i espantada pel nivell d'odi que porteu a xarxes socials. Per favor, basta.
Normal que estigui espantada amb el que hem sentit d'aquells escrits i aquells insults.
I per xarxes deu ser molt pitjor la cosa,
I tant, deu tenir amenaces de tot tipus.
Hosti, hi ha dos punts molt interessants,
Sí, bé, abans de res, dir que enviem ànims a Emilia, que ningú se mereix aquests nivells de hate, que ja l'han pogut escoltar a un concert, imagineu com deu ser DMs d'Instagram.
A mi em fa terror.
Mm-hmm. Bé, si me deixeu, hi ha una cosa que m'ha destacat l'atenció. Supos que, Marta, són les mateixes parts.
Crec que
la part
sí.
Aquesta en què dius les diferències que hagi tingut amb les meves col·legues, les vaig parlar en el seu moment amb elles i vaig entendre que estaven aclarides. Denota que, evidentment, hi va haver un conflicte conscient.
Hi va haver un malentès aquí gros.
Que el varen parlar explícitament. I si me deixeu apuntar, jo tinc la sensació que en Emília està una mica emprenyada amb les seves companyes de professió perquè d'alguna forma està dient si teniu algun problema m'hauríeu pogut dir sa puta cara, no?
Com que han alimentat una mica tot aquest colabrot.
O com a mínim no ho han desmentit.
Però també hi ha aquest punt que diu ni jo ni cap de les dones involucrades hem de tolerar aquest nivell d'odi. Per tant, també està demanant que els seus fans no ataquin, jo entenc, la Tini i demana que prou odi.
Però que és veritat el que diu el Jaume, que d'alguna manera jo entenc que reivindica que això és el que li agradaria que les seves companyes haguessin fet amb elles quan tot va començar.
Exacte, no deixa de ser un punyal, també.
Jo crec
exacte,
que sí, una mica.
Perquè tot això, a pesar d'aquest comunicat que ja fa quasi 24 hores que s'ha llançat, ni na Tini ni na Maria Becerra s'han pronunciat. De fet, na Maria Becerra està promocionant el seu single.
Aprofitant, perquè li deu estar mirant tothom les stories.
I, sí. Jaume, no tenim temps a llegir-lo, però en resum, què ha dit en Duqui, que també ha fet un comunicat?
En Duqui, que és la parella d'en Emília, bàsicament s'ha posicionat en el seu costat i bàsicament també ha dit que l'estima moltíssim i que tothom s'està perdent la dona que ell veu i bàsicament això, no?
Déu meu, ara resulta que som de l'Emília, tu.
Bé, o sigui, veurem si...
Som humans, això és el que som. Sí.
Com la Xenoa.
Veurem si
avui el programa
aquí,
es podria
no
dir...
Aquí.
Humanitat,
eh?
Ara ho discutim, a veure sí, quin és el titular.
Anava de convèncer.
A mi no m'agrada.
Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.